Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Com esteu? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, i disposat a xerrar d'uns quants temes que, bé, es fem amb molta il·lusió perquè tenen tots els temes, tenen el seu que de força interessant, i crec que els d'avui, com sempre, si no malament aniria, crec que són força interessants, eh? Hi ha d'altres, però no són aquests. Més o menys interessants. Això anirà en funció de les vostres delicatessen per avui, no? Les vostres preferències per avui. D'entrada, si em permeteu, parlarem d'una qüestió força interessant. El cotxe elèctric. Quo vadis, cotxe elèctric? Quo vadis, cotxe elèctric? Tots sabeu que darrerament la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla per impulsar doncs, la venda de cotxes elèctrics, o almenys la seva implantació. Almenys és una de les qüestions que tenen clares, no? És una inversió de diners, sobretot per qüestions de xarxa, per posar punts de recàrrega per tot Catalunya. Bé, fins aquí la intenció està bé. És suficient o no és suficient, això? Bé, va en funció de com ho miris i com s'ha de mirar tot això. S'ha de mirar de moltes formes, de moltes formes. Bàsicament l'impacte que pot tenir aquesta electrificació primer a la xarxa, si realment hi ha energia per entendre tot això. Després, el mercat de l'automoció sembla o dona la sensació que no ha anat a la part. Una qüestió és la infraestructura i una altra qüestió són les vendes. Les vendes de cotxe elèctric s'han estancat, fins i tot han baixat, i no va malament tampoc. No és una qüestió que tampoc diguis, ostres, però possiblement no era el que s'esperava. El problema possiblement va més enllà d'aquesta inversió. Estem parlant de 1.400 milions d'euros fins al 2030. És un projecte que preveu la instal·lació de 9.000 punts de recàrrega d'accés públic i crèdits per renovar les flotes de les empreses. I bé, l'objectiu bàsicament és incrementar la quota d'aquests vehicles elèctrics fins al 40% i multiplicar per 5 la infraestructura de càrrega. Bé, ara imaginem per un moment. Tu ets un consumidor. I no, fins i tot no t'ho pregunto a tu, m'ho pregunto a mi. Tu igual ja t'has comprat un cotxe elèctric, jo encara no. I hi ha molts consumidors que, com jo, estan pensant, ostres, em convé? Primer, el primer punt és on el poso al carregar? On poso el carregar el cotxe? Jo, en aquest cas, no tinc pàrquing, el meu cotxe dorm al carrer i no tinc punt per fer una recàrrega per la nit, per deixar-ho, per exemple, endollat per la nit. No puc fer-ho. Ja tinc un problema important, que és comú a moltes persones. Si tens un pàrquing que té si tens un pàrquing i aquest pàrquing té aquesta instal·lació, que no tots el tenen, doncs ja solucionem, ja hem guanyat molt. I si tens una casa i tens el cotxe al teu garatge i el pots endollar, llavors aquí ja no tindries cap problema a l'hora de poder-te comprar un cotxe elèctric. És a dir, parlem del subministrament de combustible, en aquest cas electricitat, al cotxe. Seria un què? Després, els preus. Un cotxe elèctric avui en dia no és una cosa barata. Així com els cotxes, diguem-ne, habituals de combustió, doncs hi ha un ventall de preus importants en funció de l'equipació. Cotxe elèctric, la cosa ja no està en què. És car. Continua sent car. Ara hi ha un pla per intentar dinamitzar tot això i que baixi de preu, per sobretot per competir amb els, malgrat els arancels, els cotxes elèctrics que vindran de la Xina. Veurem com acaba. I després, des d'un punt de vista planetari, hi ha liti per tothom? Són preguntes interessants. El liti, perdoneu, eh? El liti és aquest mineral amb els que es fabriquen les bateries. D'acord? És el mineral amb què es fabriquen les bateries. Si ara mateix, imaginem, que tots els cotxes de combustió fossin elèctrics, no hi hauria liti. És impossible. No hi ha. No hi ha. No hi ha liti per tothom. És que no se sap si hi ha prou material per fer tot això o reciclar liti que hi hagi. Com ho farem tot això? S'haurà de buscar més mineral, més mineria, més forma, Llavors, aquí la sostenibilitat passa perquè no emeten gas CO2, perquè possiblement el desgast del medi ambient a l'hora de construir aquest cotxe també és un què. El que ens porta a una altra pregunta. Què és més sostenible? Què és més sostenible? Tirar el cotxe que tens de X anys, no parlo de 20 anys, un cotxe de 10, de 5, o reformar aquell cotxe perquè no sigui tan contaminant, o fer cotxes nous i aquells veurem què passa amb ells. Seria una d'aquestes preguntes que també podrien deixar sobre la taula. Bé, en parlem de la situació i després també una de les preguntes que voldré fer al convidat que tenim ara per xerrar sobre aquest tema, que és el Max Zañartu, del RAC, és sobre el ventall de diferents combustibles. Hi ha altres possibilitats sobre la taula. A part dels híbrids, a part de tot això, hi ha altres possibles combustibles, com l'hidrogen. És una tecnologia que va molt més endarrere, està molt més... és molt més cara perquè encara no està aquesta tecnologia, però és una de les qüestions que estan a sobre la taula. I l'hidrogen seria un combustible molt més abundant. Ostres, quantes coses s'han de preguntar sobre això, eh? En parlem, però força interessant, perquè dius, ostres, cap on va tot això? Parlem amb el Max Zañartu, que és tècnic de projectes de mobilitat del RAC, el tenim al telèfon. Max, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Max. Cap on va el cotxe elèctric al final? És que no, és una qüestió que clar, com a usuari tu penses dos cops abans de plantejar-te per comprar un cotxe elèctric.
A veure, jo... En el cas del cotxe elèctric, jo crec que hem de mirar què està passant al nostre voltant, què està passant als països del nostre entorn o a la resta del món.
Sí.
I el que veiem és que el cotxe elèctric, poc a poc i de forma molt ferma, s'està imposant a les altres formes de motor. No? Veiem, per exemple, el cas dels països nòrdics, dels països centroeuropeus, però el cas de Portugal, on el cotxe elèctric està fent passos molt decidits per ocupar cada cop una part més important del mercat. Mm. És cert que a Espanya les xifres encara són baixes, no acaba d'enlairar-se, però clar, el cas de Portugal és claríssim, és cap on anem, el cotxe elèctric.
Però per això suposo que cal... Mira, ara la Generalitat estava plantejant, ha presentat aquest pla per aquesta promoció, sobretot per fer una xarxa, no?, de recàrrega bastant més abundant. Això serà un pas important o definitiu per enlairar o donar una empenta, almenys, al cotxe elèctric?
Important, necessari, però probablement no definitiu. És clar que hem de millorar a molts nivells la xarxa de recàrrega. Sobretot, des del meu punt de vista, instal·lant punts de recàrrega als pàrquings privats i també millorant la xarxa de recàrrega d'alta potència, d'alta velocitat, no?, per poder recarregar el teu vehicle en trajectes més de llarga distància. Si això ho complim, que jo crec que estem avançant en la bona línia, tindrem les bases, no?, per poder, diguéssim, augmentar la qualitat de cotxes elèctrics. Per tant, és una mesura necessària, probablement no suficient, però importantíssima.
Abans, hi ha experts que sense, bé, especulen sobre el tema i deixen anar la possibilitat de que el cotxe elèctric pugui conviure en un futur amb altres cotxes amb diferents combustibles, per exemple l'hidrogen o altres tipus de combustibles no contaminants. Això seria possible?
A veure, jo crec que en un futur més immediat és veritat que el cotxe elèctric conviurà amb vehicles híbrids endollables, etc. Més a llarg termini, quan hi hagi un desenvolupament més en ferm del vehicle d'hidrogen, perquè sí que l'hidrogen és un vector energètic, diguéssim, una font d'energia que es pot fer servir en el transport, però encara ha de reduir molt els seus costos, com ja ho han fet les bateries, perquè sigui una opció, diguéssim, eficaç o una opció real, no? Jo no dic que en un molt llarg termini això pugui arribar, jo crec que és probable. De fet, a Barcelona tenim molts busos d'hidrogen, però crec que a mitjà termini les bateries s'han imposat gràcies a la reducció de preus.
Després hi ha grans dubtes sobre la practicitat del cotxe elèctric. És pràctic per un dia a dia el cotxe elèctric? Al final ho serà, si es posa en marxa aquesta càrrega, aquesta xarxa, tot aquest impuls?
Sí. A veure, clar, has de canviar una mica els teus hàbits. En quin sentit? Que carregar un cotxe elèctric s'assembla més a carregar un telèfon mòbil que no a recarregar un vehicle amb combustible, amb gasolina, no?
Sí, sí.
Aleshores, hem de fer que la gent pugui tenir a casa seva, que pugui tenir el seu garatge, sigui de lloguer, sigui de compra, la manera de carregar, diguéssim, de nit el seu cotxe, no? Com un deixa el seu telèfon mòbil a la tauleta de nit carregant-se durant la nit. Si facilitem, diguéssim, aquest pas... És molt pràctic, jo crec que no hi ha dubte, però clar, començar a poder assegurar que tots poden fer aquest petit pas, no?, de carregar el cotxe durant la nit.
I després els preus. Suposo, no sé si fins a quins punts els preus dels cotxes elèctrics haurien de ser més variats, més populars, o sigui, que hi hagi una mica de tot, no?, com hi ha de cotxes ara mateix d'explosió, no?
Sí, és veritat que el preu mitjà, i sobretot a Europa, dels vehicles elèctrics és elevat. És elevat. I això, si ho sumem a la incertesa que hi ha ara mateix pel que fa a les ajudes, doncs, òbviament, una persona de bones a primeres no aposta per un vehicle elèctric, no? Jo crec que aquest és un factor clau. Ja veurem què passa durant aquest 2025 i 2026. Els constructors europeus, les marques europees, estan planificant la sortida al mercat de vehicles més barats. Una mica també per la por que els vehicles xinesos, tot i els arancels, inundin el mercat europeu. Ja veurem com canvia això, però és cert que fins a dia d'avui el preu mitjà del vehicle elèctric, del cotxe elèctric a Europa, és molt elevat, sí.
Doncs, senyor Marc Zañartu, tècnic de projectes de mobilitat del RAC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer-nos les teves impressions, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És la situació que tenim del cotxe elèctric, veurem cap on va. La sensació, és veritat que d'altres països, jo, que ho explicava molt bé el Max, van molt més avançats que aquí a Espanya, i és que aquí, no sé, sempre anem una mica a veure què passa a altres països, que sembla que ho estan fent bastant millor davant de tot això. Però, clar, el consumidor tampoc compra per comprar. No és una cosa barata, no és una cosa tan... Bé, me la compro, a veure què passa. No, és una cosa que tu has de pensar per tot el que hem explicat. Així que esperarem que les administracions facin la seva feina perquè després els consumidors o la indústria faci la seva, perquè tothom faci la seva feina en aquest cas. Però sense administració i indústria, els consumidors, doncs, segurament acabaran optant per altres coses. Bé, de seguida en parlarem d'una cosa força interessant. Mireu, ho tinc aquí. La generació Z. Bé, parlem en propietat. La generació Z són aquells joves... La generació Z és la que va dels 8 als 23 anys. Doncs l'educació financera que tenen, aquesta generació, és... Anava a dir nula, però no m'atreviré a dir tant. Diré poca, escassa. Això què passa? Que en quan tenen els primers diners que es poden gastar, se'l gasten. Però no només se'l gasten, sinó que s'endeuten. A més, per una pressió, a més de la manca d'educació... econòmica, la qüestió econòmica, doncs està la pressió de les xarxes socials. L'educació financera és clau, però les xarxes socials també. En parlarem de tot això, de l'endeutament, i és que l'endeutament també porta a la depressió i a problemes psicològics. En parlarem de seguida aquí a Rere, a COPE Catalunya i Andorra. I abans de tot us parlo d'Inscor. Perquè Inscor és el centre d'hivern cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Després, a migdia, parlarem amb ells. Parlarem amb ells de l'infart de miocardi agut. A Inscor cuiden del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida que tan agraïm, aquesta atenció ràpida tan necessària, i, a més, programa la teva visita per quan ho necessitis. Evidentment, d'això es tracta, també, no? On ho trobes? A la web. InscorBCN.com. InscorBCN.com. Allí trobaràs tot, però també et deixo el telèfon. 93... 425 19 62. Deixa que Inscor cuidi del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El proper dijous, a migdia, a COPE Catalunya, parlarem de la importància del diagnòstic previ de l'enfermetat renal crònica en un espai ofert per Boehringer Ingelheim. Presentarem la campanya Actua pels teus ronyons de l'Associació de Persones amb Enfermetat Renal, Alcer, que oferirà proves diagnòstiques a persones amb factors de risc al Centre Comercial Montigalà aquest dijous 27 i divendres 28 de febrer.
¿Eres víctima de una estafa o un ciberdelito? En Castellarnau Abogados Penalistas somos expertos en estafas y ciberdelitos. Protegemos tus derechos y recuperamos lo que te pertenece. Llámanos hoy mismo al 93 343 6976 y protege tu futuro. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y en Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deutes, ansietat i xarxes socials. És una combinació mortal per la generació Z en tarja de crèdit, perquè aquest endeutament és producte moltes vegades d'aquesta bon vivant que presenta les xarxes socials en un aparador pràcticament de vides perfectes i que t'imposes a una voracitat de compra impulsiva salvatge que fa aquest endeutament. I tot això hi ha una arrel clara, la manca d'educació financera. En parlem de tot això amb la Elisabet Ruiz Dotres, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i, a més, investigadora del grup digital Business Research Group, el DICBIZ. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Gràcies per invitar-me.
Bé, escolta'm, clar, estem parlant d'una combinació letal, en tot cas, sobretot si no ets conscient dels que estàs fent quan treus a passejar la targeta de crèdit.
Doncs la veritat és que sí, avui en dia és un problema perquè al final estem en una societat i en un món molt consumista i l'entorn que tenim principal és el de les xarxes socials i aquest entorn contínuament ens envia missatges de consumir, 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 consumeix i ara compra això, ara compra l'altre i clar, ens perdem en tot aquest entorn de compres i de despeses que a més també si ho afegim en un entorn digital doncs perdem molta consciència del que estem gastant.
Sobretot estem parlant d'una generació en concret, que és la generació Z, o Centennial, també són aquests noms que es pengen, que seria una edat entre els 8 i els 23 anys. Vull dir, estem parlant de gent jove que, curiosament, no té la consciència del valor dels diners, no? Sembla que hi ha més inconsciència davant de tot això.
Sí, de fet també són generacions que tampoc no tenen molts diners, però aquells que comencen a guanyar algun diner doncs també tenen molta facilitat de poder-lo gastar en el sentit de l'oferta que hi ha, no? Actual, de dir, bueno, es poden gastar des de que estan en un joc i van comprant coses d'un videojoc a qualsevol objecte que es pugui vendre a través d'internet o de les xarxes socials. I aquí és el gran problema, no? Sobretot si els pares, doncs, no estan supervisant i tampoc no han rebut una educació financera de què és important primer estalviar i després gastar, doncs al final estan acabant en uns patrons de consum que després traslladaran quan siguin més grans. I aquí vindrà el gran problema, perquè mentre no tinguin responsabilitats, doncs no passa res, però en el moment en què hi ha responsabilitats i que doncs, hi ha una nòmina i s'estan cobrant uns diners, què passa si ens els gastem tots? Si cada vegada arribem a final de mes justos, tindrem un problema sempre.
Clar. Jo el que veig aquí, i és el que comentava al principi, abans de donar-te alguns dies, és un problema greu d'educació financera que no sé si s'acaba de posar remei a tot això.
A veure, la OCDE porta molts anys demanant als països que eduquin financerament als seus ciutadans, però al final tampoc no s'està acabant fent massa. Primer, és un tema complex, i segon, doncs, que crear continguts a internet no acaba de solucionar el problema. Hauríem d'anar un pas més enllà i també doncs, introduir educació financera a les escoles, que això doncs, no s'està fent, i també doncs, que les famílies reforcin. De fet, en l'informe PISA que es va publicar l'any passat, que és una part de l'informe, doncs, s'analitza quines són les competències financeres entre els adolescents, Espanya va sortir per sota la mitja i sempre surt per sota la mitja. I també doncs, es va veure en aquest informe que les famílies, tant les famílies com les escoles, juguen un rol important en l'educació financera dels seus fills. I aquells països que els pares hi han intervingut d'una manera o altra tenen doncs, coneixements financers i capacitats financeres molt més elevades que els altres. I aquí ho hem de treballar. El nostre país doncs, té molta feina a fer.
Mira, Elisabet, és que no puc evitar tenir pensaments conspiranoics amb això, saps? No vull ficar un vessal, ni molt menys, eh? Però em dóna la sensació que a vegades dic, ostres, és un problema evident, és un problema que, a més, pot generar conseqüències greus en funció de la persona, físiques i mentals, l'endeutament, i a vegades penso, és que sembla que interessi això. Sembla que interessi que no hi hagi tota una cultura d'educació financera.
A veure, una persona, les persones com més pobres i com menys educació tinguin, sempre són més fàcils de manipular.
Això és veritat. Això és una realitat.
Doncs al final, potser s'interessa tenir una societat que sigui fàcilment de manipular, és tan fàcil com fer-la pobra i fer-la tonta, ja. Donar-li menys educació. Però aquest no és el bon camí. El que hem de procurar tots plegats doncs, és estalviar per anar fent créixer els nostres estalvis, perquè doncs és important, i ja sé que per moltes persones és molt difícil arribar a final de mes, però al final doncs, un ha de mirar què pot fer. Jo sempre penso doncs, que si no canviem res, la vida continuarà igual. Per tant, hem de buscar què podem canviar per millorar la nostra situació i, sobretot, doncs, pensar primer en l'estalvi i educar-nos financerament, també, perquè és que, si no, també hi ha un altre component molt important que avui en dia a mi em preocupa molt, que és totes les estafes que es produeixen. Clar. Hi ha gent doncs, que té diners, però que al final doncs, els estafen, o gent sense diners i que també els estafen. No? I que avui en dia doncs, hi ha aquest factor de l'estafa.
Estem parlant d'estafes, sobretot les que han pujat i s'han disparat són les ciberestafes, vull dir que sí. Aquí és on realment s'ha disparat el número d'estafes, eh?
Sí, però d'estafes sempre n'hi ha hagut.
No, sempre.
I n'hi ha de tot tipus, no? I l'entorn virtual doncs, encara ho posa més fàcil per a aquells que es dediquen a això, perquè hem de ser molt curosos, hem de pensar bé si signem algun paper doncs, que estem signant, llegir les coses. Al final, les estafes n'hi ha de molts nivells i de molts tipus i l'educació financera ens ajuda i ens prepara per poder-ho detectar. Això no vol dir doncs, que si tenim educació, si no vigilem, ens puguin estafar igualment, no? Però que sí que almenys redueix les probabilitats de ser un candidat o una candidata a ser estafada. I aquí hem de vigilar. I sobretot l'educació financera també ens ajuda a que el nivell de deute no sigui un nivell de deute que nosaltres no puguem suportar.
Inassumible, correcte.
És molt important, exacte, perquè llavors sí que generem unes situacions de caos, d'estrès, continuat, i de fet l'Associació Americana de Psicologia ja va dir uns anys que una de les primeres causes d'estrès és la falta de diners. Mm. I a vegades la falta de diners es crea no només per l'entorn en què vivim, que els sous són baixos i que la vivenda s'està convertint en un cost pràcticament inassumible per moltes famílies, però sinó també a vegades pels comportaments excessius de consum que hi ha en determinades persones.
Bé, si tornem a barrejar dos components i amb això ja acabem, el tema de generació Z entre 8 i 23 anys i les xarxes socials i l'endeutament, estem parlant d'un còctel físic i mental amb problemes, perquè ja les xarxes socials en si mateixes mostren una vida que moltes vegades no és i uns comportaments de consum que moltes vegades no corresponen a la realitat. És a dir, aquí hi ha un còctel explosiu que sense unes eines anímiques o morals o ètiques, ostres, difícilment ho pot superar, això, eh?
Sí, jo penso que un ha de tenir la força de voluntat de dir jo tanco la xarxa social per un temps, desconnecto, per saber on estic i cap a on vull anar, no? Perquè al final l'entorn de les xarxes socials és si tens això et sentiràs millor o seràs més feliç. No, al final el missatge que hi ha al darrere és compra això per ser més feliç. I la felicitat sovint no està tan relacionada amb el tema de comprar i de tenir coses, materials, sinó que hi és un treball molt més intern. Sí que és veritat que si tenim diners ens facilita una vida més còmoda i tenir una vida més còmoda participa en aquesta felicitat. Eh? No és el mateix arribar a casa i haver de fer tota la feina que algú ha passat i t'ho ha fet. Mm. Sí que és veritat que fa una vida còmoda, no? Però també hem de saber diferenciar que a vegades el materialisme i els objectes materials no ens ajuden a aquesta felicitat que estem buscant.
Doncs Elisabet Ruiz d'Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, investigadora del grup Digital Business Research Group, el DICBIZ. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És el que, doncs, és una qüestió d'educació financera, és una qüestió també de seny, és una qüestió de que, clar, a vegades els que tenim ja certa edat mirem els joves i diem, és que no tenim... Però és que també ens hem de posar la seva pell, sobretot els inputs que reben que nosaltres no rebíem amb aquesta edat. O no tants, no els rebíem. Jo amb 23 anys rebia els inputs de la Uno. De dues cadenes de televisió, poca cosa més. TV3 acabava de començar, possiblement, però no teníem aquesta pressió consumista que llavors ja ho pensàvem, tan salvatge com està avui en dia. És tot un què i una descompensació important. Bé, que de seguida parlarem de salut i després parlarem de la detenció, i atenció a això, parlarem d'actualitat policial amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Safepol, però és que una de les notícies de les que parlarem és absolutament brutal. Resulta que han detingut els Mossos han detingut un tècnic de datàfons. Els datàfons, els que estan als bars i tal, que pagues amb tarja, doncs això és un datàfon, no? Ja ho sé, per les persones que estaven despistades ara, per això ho he dit, no és que us pregui per tontos. Doncs aquest tècnic treballava a Barcelona, és un tècnic de datàfons. Els manipulava de tal manera, els aparells, que reingressava els diners de les comptes. És a dir, pispava, és brutal. Doncs de seguida en parlem, Enric, perquè se les inventen totes. De seguida en parlem de tot això i més amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su mano.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva Carbonel 5 litros por 4,39 € el litro. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Mayday, mayday.
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Plan 1-2-3 de Laboratorios Clinité, que es exclusivo para bajar de peso, volumen y deshacerse de la grasa abdominal y no volver a recuperarla, y lo mejor, sin pasar hambre, sin efectos secundarios de químicos o fármacos. Además, es natural. Y Enriqueta, dietista del Plan 1-2-3 de Laboratorios Clinité, nos va a explicar el cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias y muy buenos días, Cruz. Sí, con el Plan 1-2-3 te vas a ahorrar un montón de tiempo en dietas extremas, porque adelgazas de manera natural y está realizado a base de plantas, minerales y vitaminas. Te sentirás increíble, sin esfuerzo. Combates la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin matarte en el gimnasio. No son batidos, sigues comiendo y está recomendado por cientos de expertos y clientes, ya más de 15 años de éxito bajando peso, bajando volumen, porque el Plan 1-2-3 es la clave para adelgazar definitivamente.
Y aparte de perder peso, mejoras tu salud con más energía, mejor digestión y una desintoxicación perfecta. Es apto incluso, bueno, pues si eres celíaco, hipertenso, diabético y también si tienes hipotiroidismo, ya que también vale porque no contiene ni yodo, ni cafeína, sí, ni sal, ni exacto, azúcar. En fin, es la manera más natural de perder peso y volumen y muy fácil de tomar sus sobres y las cápsulas. Bueno, vamos a ver cómo funciona estas 3 semanas, porque la primera semana, ¿qué hacemos, Enriqueta?
Pues mira, Cruz, en esta primera semana limpiamos el sistema digestivo, vamos a eliminar todas las toxinas, ya perdemos 3 kilos, bajamos volumen, un abdomen más plano y tomaremos los sobres de piña, que son depurativos.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
seguimos con los sobes de naranja para que desaparezca el hinchazón y gases de la barriga, porque vamos a renovar la flora. Bajas de talla, más de 3 centímetros de contorno y combatimos el estreñimiento.
¿Y cómo acabamos la tercera semana?
Ay, que llegan las cápsulas, que son captagrasas, que además también son saciantes, que nos activan el metabolismo para seguir perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular, sin efecto rebote, y en esas 3 semanas el resultado, de 4 a 7 kilos menos.
Pues ya lo sabes, llama ya al 650-51-52-53 y gratis con el plan 1-2-3, 28 parches adelgazantes para músculos, para muslos, barriga, michelines y una caja de galletas dietéticas y ecológicas. Con el plan 1-2-3 consigues bajar ya más de 2 tallas y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53 y despídete de la grasa de púrate y desintoxícate con el poder del plan 1-2-3 que adelgaza. Claro. Oye, ¿y el gel? Ponme el gel.
Venga, porque me lo pides.
Venga, te lo pido.
Pues a todas las llamadas que llamen ahora, ¿eh? Tendrán el gel reductor que lleva rolón incorporado. Así que vamos a dar el teléfono. 650-51-52-53.
650-51-52-53 y vas a lograr perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Estarás más ligero, saludable, feliz. Así te vas a sentir con el plan 1-2-3. Así que llama ya, que ahí está Enriqueta, que está todo su equipo, que te va a informar sin compromiso. 650-51-52-53. Y ya lo sabes que el plan 1-2-3 es económico y bueno, vas a reducir tus medidas sin sacrificar tu salud. 650 51 52 53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans, eh? Una abraçada.
Adéu, adéu. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem i tractem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP FEPOL de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
He flipat amb aquest titular, Imma. He flipat. Jo t'ho deixo anar i la poso per davant perquè és que he flipat perquè se les inventen totes. És que és increïble, és al·lucinant. El cos de Mossos d'Esquadra ha detingut un tècnic de datàfons a Barcelona que manipulava els aparells per reingressar-se els diners de les comptes. És absolutament al·lucinant.
És un boi de listo, si em permeteu l'expressió, sí, sí. Un boi de listo de manual.
Sí, sí, explica'ns com ha estat la cosa, perquè és
francament,
al·lucinant.
Pensar que ningú se n'adonaria, que ningú denunciaria, i per suposat que els companys, en aquest cas de la unitat d'investigació de Sarrià, doncs no esclaririen els fets, era una mica, sincerament, ingenu per part d'aquest senyor, no? En total, se li atribueixen 97 moviments bancaris fraudulents. Va estafar presumptament més de 3.600 euros i el que feia aquest senyor, que era un treballador, un tècnic d'una entitat bancària, el que feia era doncs compra, en aquest cas en una 50ena de comerços, amb targetes de l'empresa, no? Amb targetes bancàries doncs atribuïdes al seu nom, i el que feia doncs un cop pagava, no? Demanava, sol·licitava el tiquet de compra, i quan ja tenia doncs aquests tiquets de compra, com ell tenia a la seva disposició datàfons d'aquesta entitat bancària, doncs ell configurava els aparells i es reingressava, no? Amb aquests tiquets que tenia de compra, es reingressava els diners en el seu compte. Això ho va fer utilitzant 23 màquines TPV, que són les màquines doncs aquestes amb les que fem els pagaments amb targeta en els comerços, 23 que estaven doncs manipulats i doncs feia moviments en petites quantitats, no? I així doncs ell pensava que no generaria
sospites.
Però bueno, finalment, evidentment, doncs deia, no, són 97 moviments que al final, per molt petits que siguin, al final acaben doncs generant sospites.
Hi ha algun comerç, en funció si és habitual també, perquè igual hi havia algun comerç més habitual que d'altres, dius, això no és possible, és una qüestió, i despertar les sospites.
Sí, i val a dir que aquest senyor tampoc tenia antecedents policials, ni pertanyia a cap grup d'estafes, ni res de res.
Un listo, ja ho has dit tu abans, és un boi de listo.
Que presumptament actuava de manera particular i, bueno, doncs, evidentment, doncs, felicitar els companys i companyes que han esclarit aquests fets de la comissaria de Sarrià, com deien, de la unitat d'investigació, doncs, que han pogut resoldre aquests casos.
Doncs felicitats per la resolució d'aquest cas, que És d'aquells que dius, però no t'ho esperes, t'esperes d'igual darrere alguna màfia, alguna xarxa d'aquestes, d'estafa, alguna d'aquestes coses que són habituals, malauradament més habituals, no? Però no un senyor que en algun moment ha tingut aquesta brillant idea i ha dit, oi, sí...
Bueno, molt brillant no...
No, però, ostres, impressionant. Bé, hi ha una qüestió bastant més dura, perquè hi ha hagut dos morts en caure per un gorg, van morir dues persones en caure per un gorg mentre fugien dels Mossos a Vallbona d'Anoia. Això va passar fa quatre o cinc dies.
Sí, la matinada del dia 20. Encara s'està investigant doncs, aquesta mort de dues persones que van caure a un gorg, que si, bueno, si es veuen les fotografies, doncs, bueno, té bastanta mala pinta, la veritat, entre Vallbona d'Anoia i el castell de Cabrera. Mm. I això va passar doncs, mentre estava intentant fugir dels companys de Mossos, no? Sembla ser que els companys estaven seguint un vehicle, no? Sospitós, perquè circulava també sense llums, i aquest vehicle, que se'l van perdre, el van trobar molt poc després accidentat fora de la via, no? Però ja no tenia els seus ocupants. Llavors es va inspeccionar la zona i ja en plena llum, no? En ple dia, doncs, van trobar aquestes dues persones que van caure, com dèiem, al gorg, al fons d'un barranc. Sembla ser que van baixar del cotxe. Mm. I a l'accidentar-se, no?, i a l'endinsar-se al bosc per amagar-se dels companys, doncs al ser de nit, al no haver llum, al no tenir segurament elements de protecció, doncs no van veure que havia aquest esgurany, aquest barranc, i es van precipitar, doncs morint, malauradament, no?, en aquest cas.
Bé, i d'altres qüestions. Mireu, hi ha negocis de tot. Les famílies fan negocis amb un restaurant, un negoci familiar, una botiga, un súper fins i tot, no?, una botiga d'aliments de diferents coses, una sabateria d'aquells herències, no?, pagès, si és pagès, i marihuana. Marihuana també habitualment és negoci familiar. En aquest cas, el cos de Mossos d'Esquadra han detingut un grup familiar, que el negoci familiar era aquest. Es dedicava a la producció de marihuana. Han intervingut més de 670 plantes, més de 90.000 euros en efectiu i amagats en canonades, perquè, clar, d'on escondemos esto para que la poli no lo pille? Pues ho metem, ho fiquem a les canonades. Però al final els han enxampat.
Sí, sí. Sortosament, no?, en aquest cas, aquest operatiu, doncs, ha estat un èxit i, malauradament, ja ho hem dit moltes vegades en aquest programa, que tenim la marihuana Territori Català, que tenim
una
epidèmia en aquest sentit, no?, que som el supermercat de la droga, l'or d'Europa, tots aquests qualificatius o atributs que li vulguis donar, però és una realitat que s'està normalitzant i també amb altres tipologies delictives associades, que ja ho hem parlat molts cops, no?, armes de foc, tirotejos, narcosals, etc. En aquest cas, l'operatiu consistia en dues entrades a dos habitatges, a Vilanova del Vallès i a Vallromanes, més una entrada a un local de Canovelles. En aquest local era on estaven amagades tots aquests bitllets en canonades, no? Perquè, com deies, en algun lloc doncs, s'ha d'amagar tot aquest metàl·lic. I doncs, aquestes persones, aquest clan familiar, comptaven amb una instal·lació totalment professional, dedicada al cultiu de les plantes, transformadors, ventiladors, humidificadors i altres estris per a la producció. Per això hem d'estar tots, no?, molt atents en aquest sentit, no? A vegades doncs, pot ser que en alguna organització, en alguna casa, a prop de casa nostra, doncs pugui haver una activitat sospitosa, no? I, evidentment, doncs, entre tots som més ulls que ningú, no? I bueno, hem d'estar pendents. En aquest cas, doncs, la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal de Mossos de la Regió Nord, doncs van detenir a dos homes d'aquest clan familiar i una dona, doncs això implicat en aquest delicte, no?, de tràfic de marihuana, però més de defraudació del fruit elèctric, com deia, no?, d'altres tipologies associades, no?, com passa sempre. I doncs què és el que va fer saltar les alarmes? Doncs van rebre informació els companys d'aquesta família. I, bueno, havia un elevat consum elèctric, bueno, també la qüestió, família era molt discreta...
Una qüestió habitual, no?, del consum elèctric és on hi ha una pista bastant clara.
Sí, hi ha una sèrie d'ítems, no?, que, evidentment, donen a pensar que ja està cultivant, i aquest és un d'ells, no?, l'elevat consum elèctric, i sobretot, doncs, famílies que són molt discretes en el seu comportament, que intenten, doncs, no generar cap tipus de problema, doncs, en qualsevol cas són són ítems, no, de, que podrien ser de persones dedicades a aquest cultiu de plantes, que, com et deia, en aquest cas era totalment professional, no?
Molt bé, doncs mireu, és que a més és així, situació geogràfica, una climatologia favorable, despoblament a Catalunya, doncs són tres dels més factors que hi ha perquè això sigui una atracció per a aquestes persones que fan aquest tipus de delictes, no? Aquest cultiu de marihuana. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, molt agraït, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Cuida't, una abraçada. Doncs estem a punt d'arribar a la una. De seguida parlarem amb... escoltarem el Jorge Bustos i l'Art Cisneros amb tota l'actualitat. I després, atenció, perquè parlarem d'aquest degoteig del tancament de llars d'infants privades. Hi ha gent que es queda sense plaça pública, però el 44% de les privades estan lliures. Evidentment, una elecció econòmica. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i tornem de seguida.